Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 25 de febrer del 2024. Va, que tindrem el sol sortint d'aquí escassament mitja hora, amb el comptada d'un dia que no s'ha de pondre el sol fins prop de 3 quarts de 7 de la tarda, al Canà. De seguida el Martí Oliveres, que ens porta el temps. Avui, que no s'han de repetir les calamarsades probablement inesperades d'ahir, però, i que van, ara en parlarem, i que van comportar grans problemes de trànsit, però arriba un nou canvi de temps que farà ploure dèbilment, en aquest cas, em diu el Martí, a les comarques de Lleida i de Tarragona, especialment al Pirineu i al Prepirineu. I també haurem de seguir la cota de neu, perquè com que ha baixat la temperatura, es pot mantenir també aquesta cota una mica baixa en algunes valls, al voltant de 700 o 800 metres. En un diumenge que, dèiem, des del punt de vista meteorològic, ahir alertàvem amb el Martí Oliveres que seria interessant amb, amb aquesta barreja de baixada de temperatures i pluges al nord de Barcelona, a les comarques de Girona, i en aquest cas la calamarsada inesperada que va caure en algunes zones del país. Doncs aquesta caiguda de pedra va bloquejar ahir durant hores l'AP7 amb centenars de vehicles atrapats a la carretera, i és una de les preguntes del dia, perquè va durar fins a ben entrada la nit. Com una pedregada pot bloquejar durant tot el vespre i bona part de la nit una de les infraestructures centrals del país, com és la principal autopista? En parlarem aquest matí, en un dia que València continua sent una de les capitals informatives del dia, amb les conseqüències de l'incendi tràgic al barri de Campana, que s'ha cobrat, com sabeu, la vida de 10 persones. En parlarem també de seguida, i repassarem també la resta de l'actualitat. En una jornada, avui diumenge, que tindrem de seguida nova edició del Basar de les Sorpreses, farem Zanon i Llucia Ramis, una mica d'embalat amb mossèn Nin, i assaurem el plat estrella avui del Via Lliure Jordi Puntí, un dels millors escriptors del país, que acaba de publicar una novel·la magnífica sobre la vida del gran músic i estrella de Hollywood de Girona, Xavier Cugat. La novel·la es diu Confeti i és estupenda. En parlarem d'aquí una estona. Tot això i més des d'ara mateix i fins a les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen gairebé 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
Aquesta hora del matí, 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Nil Sant Martí, Marina Arbós, Quim Salvador, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, el que us dèiem, la calamarsa i la neu que va caure ahir a bona part del Vallès Oriental va provocar que centenars de cotxes es quedessin atrapats a l'AP7 fins a quarts de 12 de la nit, fins escassament fa 7 hores. Les complicacions van començar a les 6 de la tarda en el tram entre Cardedeu i Sant Celoni i es van anar allargant durant més de 5 hores. Mossos d'Esquadra i Servei Català de Trànsit van haver de tallar l'autopista per l'acumulació de gel a la carretera, era que no es va poder reobrir fins que una màquina llevaneu va netejar tot aquest gel de la via.
Cap a quarts de 8 de la tarda, els cotxes que anaven cap a l'àrea metropolitana de Barcelona van poder començar a passar amb compte gotes perquè es va obrir un dels carrils. Els més perjudicats, però, van ser els que circulaven en sentit nord, cap a les comarques de Girona, que no es van moure ni un mil·límetre des de les 6 de la tarda. Això va empipar i molt els usuaris, que bàsicament es queixaven de la falta d'informació per part de les administracions. N'han parlat a RAC1, el Jordi i la Mariona, que es van estar més de 5 hores a la carretera.
Hem trobat molt trist que ningú no hagi informat, perquè 6 quilòmetres o 7 de cua no costa res agafar una moto, tirar pel mig i, o la mateixa manera que passava la policia pel costat.
No saber quan s'acabarà és horrible, és horrorós. I el que no entenc, a més, és el perquè de tot això, perquè, d'acord, ha hagut calamar-se, però crec que tampoc ha sigut la tempesta del segle.
La calamarsada d'ahir a la tarda també es va escampar pel Maresme, la Selva i Osona. De fet, la C25, l'eix transversal, també es va haver de tallar la circulació des de Folgueroles fins a Santa Coloma de Farners per l'acumulació de neu.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
El que dèiem, com és que un temporal aparentment inofensiu, no sé fins a quin punt d'extraordinari és, complica i tant la circulació a la P7 o a la C25?
Sí, hem tingut aquestes tempestes. Realment, la quantitat acumulada pel que fa als pluviòmetres, el resultat final, sí que és veritat que en poca estona va caure aquesta calamarsa, aquesta neu granulada, aquesta neu rodona en alguns casos. En el cas de la P7, en aquesta alçada, l'epicentre, podríem dir, de les tronades d'ahir la tarda, que va ser Sant Celoni, el Baix Montseny, Gualba, Vilalba Sasserra, Vallgorguina, en el millor dels casos, 18 litres per metre quadrat, només, entre cometes, 18 litres per metre quadrat, el que passa que van caure en poca estona i van acumular aquesta calamarsa que dificulta moltíssim amb el pas dels cotxes, amb els pneumàtics, que ràpidament s'enganxen i es formen aquestes plaques de gel. Teníem molt aire fred en alçada, en poca estona va caure aquesta quantitat de precipitació, però el global del país hi va fer sol, el que és el ponent, el sud, i aquestes nevades, que també l'eix transversal, era més aviat neu granulada, més que no pas neu pròpiament dita.
Clar, des del punt de vista de trànsit, és molt pitjor una calamarsa que no pas que nevi, diguem-ne.
Sí, i més
depèn si no... Depèn de la intensitat.
Exacte, però... i més si és en una zona que habitualment no es porten equipaments, com ara no, la P7 Cota 200, que és al Vallès Oriental, sense aquest avís de neu, podríem dir, en cotes baixes, evidentment la calamarsa acaba dificultant molt si no és una zona acostumada a la neu, perquè aquests grànuls al final eren de 0,5 centímetres, no arribava a la dimensió per parlar de pedra, però ràpidament s'estén i això dificulta moltíssim el pas i la circulació.
Avui ha de tornar a caure calamarsa? En principi no.
Avui ja no repetirà la situació d'ahir, tranquil·litat. Això sí, hem d'esperar l'arribada d'algunes nevades al Pirineu i al Prepirineu de Lleida, amb una cota de neu de 600, 700, 800 metres. Són zones ja tradicionalment més acostumades a la neu, però haurem d'estar pendents perquè doncs pot nevar en algunes valls, sobretot cap a la Vall Fosca, als Pallars, per tant, Pallars, Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, també la Vall d'Aran, focus posat en aquesta zona del nord.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Les 7 i 7 minuts, més enllà d'aquesta qüestió, en parlarem avui, evidentment. A València, els bombers surten al pas de la polèmica per l'ordre de confinament que van fer els veïns de l'edifici devastat per les flames, i és el cas que algunes de les persones que van seguir les indicacions dels agents van morir perquè es van quedar al seu pis, tal com van manar les autoritats.
El que va fallar del protocol va ser la rapidesa i la intensitat de les flames. Mai abans a la ciutat s'havien trobat amb un incendi urbà amb aquesta velocitat d'acció. El cap de bombers de València, Enrique Chisbert, és qui va acabar donant la cara després de dos dies de silenci.
El protocolo que seguimos nosotros es el que a las viviendas que tienen peligro de, si se meten en la caja de escalera o que puedan evacuar en condiciones de con edificio con humo, y lo que recomendamos siempre es que se queden en sus casas, ¿vale? Mientras nosotros extinguimos el incendio. Si las condiciones de sectorización funcionan, es lo mejor. Es decir, lo contrario puede ser una evacuación desordenada que puede provocar múltiples víctimas en muchos incendios.
Els bombers remarquen que, llevat de casos excepcionals com aquest, el més segur és el que marca el protocol. Es demana que ningú no surti de casa i que es tapin les portes amb tovalloles mullades per evitar tant que hi entri el fum com que es produeixin allaus durant el desallotjament. A tot això, ahir al vespre van donar d'alta un dels bombers ferits. D'aquesta manera ja només hi ha una persona ingressada a un hospital a causa de l'incendi, que és un altre bomber. A l'edifici s'hi continua treballant després de trobar-hi les 10 víctimes mortals.
I ahir al migdia, per cert, mentre ballava el nombre de víctimes, el minut de silenci en senyal de condol al centre de València, pràcticament es va convertir, com explicava en directe, en un acte polític del PP, perquè el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, va aprofitar per deixar-s'hi veure i fer declaracions públiques al nivell de l'alcaldessa.
Desde el jueves a media tarde, toda España se ha vuelto a València y València ha sido toda España. Y quiero trasladar, por supuesto, nuestro reconocimiento a todos los que han trabajado y que han trabajado muy bien.
De la crònica internacional, diversos apunts de les últimes hores. El primer, a Rússia, on el Kremlin ha entregat finalment el cos d'Alexei Navalny a la família. Això, 9 dies després de... Això, 9 dies després a una presó de l'Àrtic.
Sí, després que morís en aquell centre penitenciari. La mare ja té les despulles. Ara el que queden és aclarir aspectes com ara si la família farà una segona autòpsia per assegurar-se que no va morir, per exemple, enverinat, com va passar amb el cas de l'agent nerviós Novichok, que quasi bé li provoca la mort anys enrere, o si el comiat serà obert a la ciutadania, cosa que el Kremlin no vol. Les autoritats russes han rebut les últimes hores i dies 12.000 peticions de ciutadans russos que exigien precisament l'entrega del cos de Navalny a la família.
I mentre el Kremlin gestiona amb opacitat, això sí, la mort de Navalny, ahir es complien, com us explicàvem, els 2 anys de la invasió russa a Ucraïna. Els països d'Occident van prometre de nou a Volodymyr Zelensky suport incondicional i ell els va demanar temps per la victòria i per això demana que els seus aliats que no defalleixin. Mentrestant, en política a Espanya, la polèmica gira al voltant de José Luis Ábalos, que es manté ferm, l'exministre, en la seva decisió de no dimitir. Diu que si l'escàndol de les comissions de les mascaretes l'hagués enxampat, sí, sent ministre del PSOE, hauria dimitit de seguida, però diu que no és el cas perquè només és un diputat i perquè, a més, no està implicat en la causa. Ábalos ho deia i ho descartava aquesta nit en una entrevista a La Sexta.
Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido en el momento, más allá de tener responsabilidades de cualquier tipo. Cualquiera sería suficiente para dejar de serlo. Soy diputado ahora. Por lo tanto, en el ámbito de mis funciones, no tengo ninguna responsabilidad sobre eso.
Ábalos, que s'ha convertit ja en un problema per Pedro Sánchez. De fet, ahir li responia, ahir Sánchez va demanar des d'un míting mà ferma contra la corrupció, vingui d'on vingui i caigui d'on caigui. Ábalos li responia que està d'acord, però demana proporcionalitat.
I el cas ahir va servir de munició al PP, és el que més preocupa justament als socialistes espanyols, perquè els populars obren un nou front contra el PSOE i contra la Moncloa. Elias Bendodo, el portavó dels populars, acusava Sánchez directament de liderar una organització criminal.
Los tres cerebros que llevaron a Sánchez a ganar las primarias, Koldo, Cerdán y Ábalos, son los líderes de esta trama, que tiene un gran jefe, que es el presidente del gobierno, porque sus tres amigos están al frente de esta organización criminal.
El PP comparen la trama de les mascaretes amb el zero d'Andalusia i resumeixen els 100 dies de govern de Sánchez amb dues paraules, corrupció per aquest cas i xantatge per les negociacions amb Puigdemont.
La pressió que augmenta, per tant, al voltant d'Ábalos i també de Pedro Sánchez a través de la premsa, Víctor Vives.
A La Vanguardia, Jordi Juan assenyala a l'exministre el camí de sortida. Corre la versió, diu, que el dia abans que Ábalos fos cessat, Sánchez li va trucar per comunicar-li que hi ha moments en què toca fer un pas enrere. Als cercles polítics madrilenys ja es parlava d'un tal Koldo que es passejava per Madrid amb bitllets de 500. Enric Julián es pregunta, però, si n'hi haurà prou amb la dimissió d'Ábalos. Apunta que, de com es resolgui la seva situació, en depèn la cavallera de Sánchez. Al País, Màriam Martínez Bascuñán també es queixa que Ábalos hi atriga a entregar l'acte. I Carlos Cué escriu que ningú de la direcció del PSOE li ha trucat per demanar-li que plegui. Esperen que ho faci per pròpia voluntat. Lucía Méndez al Mundo afirma ningú pot calcular quan durarà aquesta crisi ni a qui es pot carregar. I cita fonts socialistes segons les quals Ábalos no té cap dret d'arrossegar tot el partit en la seva caiguda. A l'editorial de l'ABC llegim que el nerviosisme intern del PSOE estén la percepció que el sanchisme comença a tocar fons i la Razón creu que cal molt més que la renúncia pactada d'un personatge amortitzat. El diari ja reclama una comissió d'investigació al Congrés.
Mentrestant, dos apunts més abans d'anar als esports. Als Estats Units, Donald Trump ha arrasat de nou a les eleccions primàries, en aquest cas a Carolina del Sud. És un estat que prometia ser clau perquè l'únic rival de l'expresident Nikki Haley jugava a casa, perquè Haley és de Carolina del Sud, i a més en va ser la governadora durant 6 anys, però el triomf de Trump ha estat incontestable.
S'ha imposat per més de 20 punts de diferència a la seva contrincant. Ja abans de saber els resultats, feia un discurs encarat a les presidencials i contra Joe Biden.
El primer i el més urgent quan guanyem serà cesellar la frontera, aturar la invasió com la del raper Baby Drill, enviar els migrants il·legals de Biden cap a casa. I ho haurem de fer ràpid, perquè cap país pot aguantar el que passa aquí. Podrit Biden, estàs acomiadat. Marxa. Estàs destruint el nostre país. Marxa d'una vegada.
Get the hell out of here.
Un minut i mig arribarem a 8:15 del matí. Tot això recordem en un dia en què arribaran una pila de congressistes a Barcelona, vora 100.000, perquè arrenca a partir d'aquesta nit i demà al matí ja el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil que fa 18 anys que es fa a la ciutat de Barcelona. Pel que fa als esports, golejada balsàmica ahir del Barça Montjuïc, 4-0 contra el Getafe, un dels partits segurament més plàcids i més bons de la temporada. L'equip de Xavi ara mateix és segon a la Lliga, a l'espera del que faci demà el Girona a casa contra el Rayo, i es manté ara 5 punts del Madrid, que juga avui contra el Sevilla al Santiago Bernabéu.
Liderat pel coratge de Rafinha en atac i un conversí imperial als seus 17 anys construint el joc des de la defensa, el Barça va dominar i es va divertir com feia molts mesos que no passava. Rafinha va fer la primera part aprofitant una bona passada en profunditat de Koundé, i Joao Félix, De Jong i Fermín a la segona van arrodonir la golejada. Xavi Hernández parlava de retrobament.
Crec que avui l'equip es retroba es retroba a casa. Sí que hem fet molt bons partits a fora de casa últimament, però ens faltava un gran partit a casa i avui és un gran partit. Partit convincent, partit complet, rodó en tots els sentits.
El Barça es lleva avui segon a la classificació amb un punt més que el Girona, que tancarà demà la jornada a Montilivi contra el Rayo, i a 5 del liderat del Real Madrid, que ha de rebre aquesta nit el Sevilla en un partit marcat, d'una banda pel retorn de Sergio Ramos al Bernabéu com a jugador visitant i d'altra banda per la denúncia que el club andalús ha fet dels vídeos arbitrals de Real Madrid Televisió al comitè de competició. Per darrere, l'Atlètic de Madrid va empatar 2 al camp del Cuel Almeria i queda ja a 5 punts dels Blaugrana. I a segona divisió, victòria èpica de l'Espanyol a Ipurua contra l'Eibar, remuntant un 2-0 advers amb 2 gols al temps afegit i per situar-se segon en posició d'ascens directe a primera. Braithwaite, Salvi i Lazo van fer els gols pericos.
Un quart de 8.
RAC 1. Creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Igual luego me caen golpes encima, pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions.
13 jornades i un objectiu: portar la Champions a Montilivi. Aquest dilluns a les 9, Girona Rayo, amb la Guti companyia.
El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Sergi Pàmies.
Clar. Jo tenia la sensació des de fa 30 anys que fa que col·laborem que s'aplaudia molt. En els últims anys que ja s'aplaudia de manera gairebé malaltissa. Aquesta és una impressió. T'he de dir que entre aquesta percepció i les dades jo estava equivocat. És a dir, s'aplaudeix molt, però no tant com jo havia percebut. Si ara jo fos un metge especialista en bata blanca, escolta, et diria, senyor Clapés, aquestes primeres impressions que tenien de que vostè tenia una malaltia que era l'aplauditis, sàpiga que no la dic.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Aquest diumenge de 3 a 4 de la tarda a RAC 1 amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest diumenge 25 de febrer a les 3 i 3 de la tarda us portarem a Nova Zelanda. Recordeu, aquesta setmana la cita la tenim diumenge. Vindreu, oi?
A RAC 1. Tots som 1. Ràdio Memòria.
Vinga, que anem de cap a la màquina del temps de la ràdio per recuperar moments de la història del mitjà al Ràdio Memòria. Amb l'Edu de Batlle, com estàs, Edu? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui què?
Una figura molt recordada, Jesús Quintero, el gran loco de la colina. Entre el 80 i el 86 va fer a Ràdio Nacional i després a la SER, un programa que en pocs anys el va consagrar i que va arrasar a la ràdio d'Argentina i a diferents altres països d'Amèrica Llatina. Sí, un fenomen de masses. Era un programa nocturn, entrevistes, molts silencis. L'any 86 Quintero va fer una de les entrevistes, una de les converses més recordades. Neus Soldevila, la dulce Neus.
Neus Soldevila, buenas noches.
Buenas noches.
¿Desde dónde me hablas?
Pues desde la prisión de Barcelona, en un despacho de régimen.
Neus Soldevila, a ti te condenaron a 28 años de cárcel, ¿verdad?
Sí, 28.
¿La sentencia es ya firme o está todavía pendiente?
Bueno, hace más de 2 años que estoy condenada.
Ajá. ¿A ti de qué te acusaban?
Bueno, pues a mí me acusaban pues de inductora, digamos, del asesinato de mi marido, cosa que esto no es así ni mucho menos.
Uau, eh?
Era un dels casos més recordats, el de la Dulce Neus, per qui no n'estigués al cas. L'any 81 la van acusar de matar el seu marit amb la complicitat dels seus fills, la participació. Unes setmanes després d'aquesta entrevista, el 86, es va fugar a l'Amèrica Llatina, a l'Equador. La van trincar, la van repatriar i va acabar complint gairebé 30 anys de condemna i ara viu, que té gairebé 80 anys, en l'anonimat a Catalunya.
Déu-n'hi-do. Neus Soldevila, en aquest cas entrevistada per el loco de la colina.
Soldevila perquè el Jesús Quintero li deia malament el cognom i ella no el corregia.
Soldevila. Vale. Com que ha dit Soldevila, dic igual és Soldevila. El loco de la colina, un dels grans dels silencis en la ràdio i en les entrevistes. Gràcies, Edu.
Adeu.
Tots Sants. Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ja sabeu que cada dissabte i cada diumenge és Tots Sants al Via Lliure i això vol dir que felicitem el sant del dia i felicitem també algú que té nom que no forma part del santoral. Avui és diumenge 25 de febrer, per tant, aquí toca felicitar.
Doncs felicitem a tots els Valeris.
Valeris.
Nascut a Astorga, va ser cristià des de ben petit i la regió del Bierzo va ser l'escenari de les seves virtuts i la seva vida. Pel que fa a l'origen etimològic del nom,
prové del llatí Valerius, que és un derivat de Valere, que vol dir ser fort, robust o sa.
Tinc la impressió que deu haver tingut èpoques millors de presència a Valeri, eh?
Doncs sí, perquè de Valeris actualment només en tenim 120.
Oi, que pocs!
I si afegim els de la forma castellana, Valerio, són 162 més, per tant, són poquets. En tots els casos, fins l'any 2020, trobem nous Valeris o Valerios cada dècada, però des de llavors, cap ni un.
No per tenim cert, cap Valeri des del 2020, sí. Eh?
Per cert, curiosament hem trobat 11 dones que es diuen Valeri. Suposo que deu ser una variació del nom francès Valéry.
Ah, i l'han escrit com Valéry.
Exacte, està escrit igual.
Va, un nom que no sigui... Felicitats als Valéry, els pocs que exacte. Algun nom que no sigui el santoral.
Doncs mira, avui hem triat el nom de la filla d'un antic tertulià del programa, el professor Joan Queralt. I és que la seva filla es diu Argèlia.
Ah, sí senyor, Argèlia Queralt, sí senyor.
Un nom d'origen àrab i que és el nom del país de l'Àfrica del Nord. Aquest nom del país prové d'una formació del català Alger, que és la variant del primer nom que va tenir el lloc, i que entre els diferents significats que trobem hi ha illes de vida.
Mira, jo coneixia, clar, el cas de l'Argèlia Queralt, però no sé si hi ha gaires Argèlies a Catalunya.
Doncs són poquetes, Xavi. Ah, només sí? 32, i totes elles nascudes abans del 1980. Per tant, què portem dius? Ja, sí, sí, 44 anys sense noves Argèlies, així que si alguna parella s'anima, sí, sí, doncs ja ho sabeu.
Potser la poses de moda. Va, doncs felicitats des d'aquí als Valeris, Valerios i Argèlies de Catalunya, avui que hi ha hagut aquesta felicitació també de Blai Morell. Gràcies, Blai.
A tu, Xavi.
Vinga, torn per la nostra corresponsalia de TikTok amb la Sandra Sotillo. Hola, Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies de TikTok?
Doncs d'aquest so viral. All that work and what did it get me? El tinc tan enganxat jo ara mateix.
Acaba de... No ho explicarem, estava ballant-ho, eh? Només aquesta tonteria, sí, sí, sí. Eh?
Hi ha milers i milers i milers d'usuaris penjant vídeos amb aquest so, que el que canta, no, la lletra que canta, és aquest All that work and what did it get me, que vindria a ser tot aquest esforç i de què ha servit, una mica. I la gent està compartint amb casos de la seva vida quotidiana que apliquen aquest sentiment, no? De m'he esforçat molt en una cosa i no ha servit absolutament per res. Per exemple, un pilot d'avió, aquest és més divertit, ho compara amb fer un aterratge suau i perfecte i que ningú de l'avió aplaudeixi.
Podries posar aquesta frase al darrere,
exacte,
no?
Exacte, sí. Llavors també, una altra persona que diu, fent broma, perdre 100 quilos aquest any fent dieta i esport i que just ara apareixi l'Ozempic, no? Uh-huh. O una altra noia que diu esperar mesos i mesos i mesos a que et creixi el cabell i després, quan t'ha crescut, decideixes que te'l vols tornar a tallar, no? En fi, milers i milers i milers d'històries explicant, doncs, casos personals, però que més enllà d'això, la gent també s'ha començat a preguntar i d'on carai surt aquesta frase, perquè és un so de 6 segons.
Perquè s'ha posat famós, no?
Perquè, d'on surt? D'on surt aquest so? Doncs resulta que està tret, aquest que hem sentit 6 segons, d'un capítol de la sèrie Glee, on un dels personatges, en Cart, fa una versió de la cançó Rosie Stern. All that work and what did it get me? Why did I do it?
Scrapbooks full of me in the background. Aquest és l'original, d'on surt, no, de la sèrie.
Bé, això és Glee.
No, de l'original de Glee, o sigui, d'on s'ha tret el trosset.
O sigui, el so que hem sentit abans surt de Glee. Però, clar, evidentment, Glee és una versió, també, d'una altra cançó. I aquí és on la gent ha descobert, per primera vegada, el musical Gypsy, que és on es canta, no?, la protagonista canta aquesta cançó, Rosie Stern. Per exemple, aquí la sentim interpretada per la mítica actriu Bette Midler. Why did I do it?
Aquesta és l'original, eh?
Aquesta és, sí, una de les interpretacions originals, perquè no és la primera actriu que va interpretar, doncs, aquest musical, on hi ha aquesta, la mama Rose, que és la protagonista del musical, que és una senyora que ha ajudat a les seves filles a convertir-se en estrelles a dalt dels escenaris, i arriba un moment que s'enpenedeix una mica d'haver sacrificat els seus propis somnis per unes filles que després no li han tornat l'agraïment.
Doncs ja sabeu que si heu de, en àmbit virtual, dir alguna cosa que amb el que us ha costat no ho aconseguit, heu de treure, sobretot en aquests moments, heu de treure aquest fragment. Gràcies, Sotrillo.
Fins ara.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és dia 25 de febrer. Reculem fins a quin 25 de febrer?
Reculem 40 anys fins al 25 de febrer de 1984.
Quina energia que portava aquesta gent, de veritat, eh?
Ja comences
Van
a fer esport,
Halen, eh?
Comences a fer esport, eh? Hosti, amb aquesta cançó.
Sí, no, si vas a córrer, et desmarxa completament, eh? Sí, sí. Avui fa 40 anys de què?
40 anys que aquest tema arribava al cap damunt del Billboard dels Estats Units, la llista més important, influent, sobretot si pensem en els mitjans dels 80 o en l'any 1984, i de fet, per tant, era un èxit mundial ara fa 40 anys. Recordem que ells són els Van Halen, aquest és el seu tema més conegut, no sé si el millor, però el més conegut d'aquest Jump, exacte, i el tema formava part del disc que també es deia 1984 i que van publicar ara fa 40 anys.
Doncs a guanyar en Jaume, que ens ha dit la meva dona argentina estava acabada d'arribar a Catalunya i anava a Bellver de Cerdanya. Es va trobar amb un control dels Mossos i el Mosso li deia endavant i endavant i ella no controlava el català. Va entendre d'onde van i li responia a Bellver de Cerdanya, a Bellver de Cerdanya. I els Mossos endavant i la meva dona a Bellver de Cerdanya una i altra vegada, a més encara no tenia papers i volia quedar bé amb la policia.
Molt bo l'acudit, és increïble. O sigui...
Però quin acudit?
Que va trobar un mosso que parlava català.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som 1.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a rac1.cat.
Thank you.
Arribats a aquesta hora del matí, a aquesta hora del diumenge, que ja sabeu que per nosaltres és entre intempestiva i plàcida, per alguns és plàcida perquè tot just esteu obrint un ull i penseu, mira, encara tenim tot el diumenge per davant, i plàcida per d'altres perquè potser heu allargat, en alguns casos excessivament, o en els casos insuficientment, la nit des del punt de vista de l'oci o fins i tot laboral. Ara mateix és aquell moment que nosaltres ens dediquem a endur-nos la gent del Via Lliure cap a un raconet que ens encanta, que és el carrer empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions arquitectòniques i que amaga en el seu interior una pila de secrets i de meravelles. És el Basar de les Sorpreses i, com sempre, preparat, encara que faci sol o plogui, faci fred o no, hi ha l'Albert Beorlegui, impecable, com sempre. Hola, Albert, bon dia.
Bon dia, Xavi, com estàs?
Perfecte, perfecte, impecable, sí? També. Impecable, també. Sí. Bé, no, mal, la setmana passada érem a Valls, que és un lloc també fantàstic,
sí,
i vam poder fer el programa des del Museu Casteller. Avui ens hem quedat a la ràdio, si ens ho permeten, que també és un escenari important.
Que vaig escoltar que el tema dels calçots a tu, molt bé, no?
Sí, home, a mi m'agrada molt el calçot, sí, però jo dic que sóc de metxa curta en aquest sentit, o sigui, a mi...
que no calcules, no? A mi
no
em passa
calculo.
Igual,
Comences amb el calçot i la salsa i tot això, llavors et venen amb les botifarres i dius, però escolti'm, jo tota... no sé què he de fer jo amb això, jo ara no m'hi cap, això, ja. Però bueno, hi ha gent que es gradua molt millor, diguem-ne, que és com un aperitiu gairebé per ells el calçot, i jo no, a mi em sembla que és el centre de la festa, s'ha de...
Clar que sí.
En fi, que s'ha de reconèixer com a tal. Bé, escolta, que ja hem arribat a final de febrer, s'ha acabat el segon mes, i això vol dir que, en aquest sentit el Clapés ja pot començar a veure, sí, encara queda, però al final del túnel, que és a finals de març, vull dir que...
Però escolta, han passat dos mesos ja,
Però
sí, com pot ser que hagin passat dos mesos? Però si era ahir que van fer les campanades,
Demà...
Vull dir que ja en portem dos, hi ha una sisena part d'aquest 2024,
Sí, sí. La setmana que ve ja és estiu i després ja és Nadal.
Ostres, tu. No, de veritat,
Bé,
anem
a llegir cartes, què et sembla?
Va, sí, anem a llegir cartes. Mira, les dues són del novembre, una primera ens arriba des de Barcelona, l'altra des de Palamós, la primera és un sobre convencional, petit, ens la remet una oient anomenada Glòria Puig i obrim aquí el sobre i de dins extraiem una carta. Bé, de fet és un full format cartilla amb cal·ligrafia manuscrita i diu el següent: Barcelona, 18 de novembre del 2023. Bon dia. Em decideixo escriure-us perquè ja és hora que faci alguna cosa per impedir una altra desgràcia.
Ai.
Sí, per mi en seria una més que no pogués escoltar cap més meravella del seu basar. Així doncs, he de col·laborar a fer callar el ploricó. Recorda que va ser més o menys els dies en què vam activar amb aquell inquietant son nuclear al Pluricocat o al Beorlegui, com es diu,
el Ploretegui,
i per tant va ser una allau per entendre'ns de cartes que vam rebre, Diu, al meu voltant, les coses que funcionen se m'espatllen i el que és nou no val res. Les meves botigues tanquen el meu barri de la Sagrada Família, tot serà cosa d'ungles, de barbers, de restaurants, de souvenirs. Sí, abans teníem de tot, era el que precisament fa això de barri. M'esforçaré tant com pugui a escriure alguna idea més interessant, més maqueta, i, si us plau, que el basar no tanqui. Fins ben aviat, la Glòria Puig des de Barcelona.
Mira, em reconec doncs, molt en aquest neguit, En aquest neguit que és el del tancament de les coses que són casa, d'alguna manera, no? I això ens passa a qualsevol barri, a qualsevol municipi, i et passa permanentment, i la sensació és que en acceleració, no? O sigui, tots els llocs desapareixen i apareixen qüestions que ens costa d'entendre a vegades, no?
Estan despersonalitzant les ciutats, Són qualsevol ciutat, és ja qualsevol gran capital, és exactament igual aquí que la de París, que Londres, que Itàlia, o sigui que és trist això, Va, mira, i la segona carta que ens arriba és una carta, diguem-ne, més gran, amb un sobre de color blau, amb una impecable cal·ligrafia, però no és el nostre estimat Enric Virgili. Ens la signa des de Palamós una oient anomenada Lourdes Franc Seguer, i de dins extraiem, doncs mira, un parell de cartolines, també d'un color blavós, però, ostres, molt gruixudes, I d'una cal·ligrafia que, ostres, Xavi, mira, goita, mira
quina meravella, quina meravella.
Però és extraordinari, Però com pot ser que la gent tingui lletres tan
xules? T'està fent ràbia.
I nosaltres, les lletres tan horroroses, de veritat,
Perquè practiquen, Beorlegui, practiquen.
Escolta, jo practico cada dia, Jo cada dia escric el diari, Xavi, i poder fa 30 anys escrivia una mica més bé que no pas ara, però és que la meva lletra s'ha fet absolutament inintel·ligible ja, o sigui, ni jo me l'entenc ja. En fi, va, Dilluns, 13 de novembre del 2023. Benvingut, Xavi Albert. Em dic Lourdes i us escric des de Palamós. Fa uns quants anys que vaig descobrir el vostre programa i des d'aleshores que ho segueixo cada diumenge. Si algun dia no puc, acostumo a escoltar el vostre podcast. La temporada passada em van venir ganes d'escriure-us, però va arribar l'estiu i el més calent va quedar a l'aigüera. Aquest cap de setmana, després de sentir l'Albert fent el pluricó, m'he dit, no pots deixar-ho passar més temps. Així doncs, he fet un forat al trasllat de casa que estem duent a terme i he posat fil a l'agulla. Primer de tot, us vull felicitar pel vostre programa i per les bones estones que ens feu passar. Tinc per costum llevar-me d'hora al matí. A vols de les 5 o quarts de 6 ja he posat els peus a terra. Això cada dia de la setmana. Pateixo una malaltia mental que m'impedeix treballar. Els diumenges, però, espero un delit que siguin 7:45 per escoltar-vos. Trobo excel·lent la tranyina cultural que teixiu amb dosis d'història, mitologia, art, cinema. La sensibilitat i delicadesa amb què ho tracteu em fa sentir a gust. A més d'acompanyar-me durant mitja hora, aprenc amb vosaltres i això és d'agrair. M'emociono quan llegiu les cartes. Amb la lectura que em fa l'Albert és fàcil que sigui així. Des de joveneta vaig començar a escriure cartes sobre totes les meves amigues i amics. La meva millor amiga vivia a 3 quilòmetres de casa. Malgrat això, no ens veiem gaire sovint i ens comunicàvem a través de cartes. M'agradava, a més d'escriure, decorar el full amb sanefes i dibuixos. Guardo en una caixa de fusta totes les cartes rebudes. Les he anat classificant i de moment estan ben conservades. De tant en tant les reviso i retorno per uns instants al passat. També he escrit diaris personals. Vaig començar aquesta pràctica d'adolescent i tinc caixes plenes de llibretes. Ho conservo tot com un petit tresor. Per Nadal tenia per costum escriure postals a la família i les amistats. Començava uns mesos abans i les realitzava manualment. N'havia arribat a enviar cap a 50. A l'actualitat quasi he abandonat l'escriptura de cartes i postals nadalenques. Ara ho he substituït pels missatges de mòbil. El meu marit m'ha introduït en el món de les noves tecnologies i m'ha animat a utilitzar-les, tot i respectar aquest món que, per mi, és nou. Sóc de les persones que encara valora molt rebre una carta o postal escrita a mà. Per això agraeixo al vostre programa que ho potenciï. Per acabar, voldria expressar alguns desitjos. Desitjo que els oients s'animin a escriure cartes, que és una pràctica preciosa. Desitjo que cada vegada més persones descobreixin el basar i puguin compartir experiències a través de les cartes. Desitjo que el basar de les sorpreses ens continuï acompanyant cada diumenge. Rebeu una afectuosa abraçada per tots dos i per tot l'equip que fa possible el programa. Doncs mira, la Lourdes Franc des de Palamós.
Que bé, quina bona carta.
Quina carta més maca, també.
Des de Palamós. Moltíssimes gràcies tant la Lourdes com la Glòria, com la resta dels oients que seguiu escrivint i que ho feu durant molt de temps al Basar de les Sorpreses amb l'adreça sempre immutable que és el Via Lliure, el Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 a Barcelona, i amb el compromís de sempre que l'Albert les llegirà totes en antena i les respondrà una per una. Bé, un cop llegides les cartes, ara toca anar cap al Beurlegui Express. Avui espero que no sigui un d'aquells que no... Bueno, en fi, que no, està allà. Què? És que ja fa molt de temps que ja, no? Jo crec que deu fer anys, fins i tot, que no m'has donat cap sorpresa
no,
negativa.
No, és que cada setmana ho dius, és que cada setmana ho dius. Veritat, i et sembla que l'última vegada va ser poder fa 2 anys o 3, és que...
Sí, sí, és veritat, s'ha quedat allà com una cosa... A veure...
que ara ve l'altra numereta.
La banda... ara,
o sigui, primer,
la bandereta.
No, i ara ve l'altra
numereta. Ah, sí. És que no la veia, estava a l'altra banda. Bandereta. Home, aquesta és fàcil, Beurlegui. És que, de veritat, no em poses a prova de res. No em poses a prova de res. Barres i estrelles, què vol dir això? Pues Estats Units,
no, no, busqueré... no, és que t'ho dic en sèrio, eh? Algun dia buscaré una notícia d'allò més rebuscada d'algun país d'aquests, diguem-ne, que ningú coneix, eh? I a veure si l'endevines. Va, a veure si ets valent. Va.
Ai, senyor. Bueno, anem a Estats Units, no?
Sí, sí, mira, avui tornem a fer les Amèriques. Avui ens anem a Texas, al Centre Espacial Lyndon B. Johnson. Opa. Que és la instal·lació de la NASA per les activitats tripulades a l'espai. Encara que resulti difícil de creure, allí hi ha hagut fa poques setmanes un enrenou a causa d'un tomàquet.
Ja comencem.
Un tomàquet cultivat en un hort a l'espai que s'havia perdut i del que havien acusat de la seva desaparició a un dels seus tripulants. Sí, tot plegat, i admeto que és com bastant surrealista. Ara t'ho explicaré. Va, posa't l'acreditació que hem demanat.
Ah, tens acreditació? Acreditació? Hosti, sí. Escolta. Bravo. Que diu NASA aquí.
Clar que sí.
Mr. Bundo. Oh, que fort.
Sí, a mi no m'ha sentit bé el nom, però és que ningú me'l diu bé, el Beurlegui, he sentit de tot, eh? Biurtolegui, Birtalei, va, de tot. Va.
Anem-hi, doncs.
Anem-hi cap allà, va.
Hi ha caler aquí, amb aquesta acreditació. Esto
sí,
hi ha
i tant. Està parlant de la NASA, eh?
ECL, I'm standing by for step 944 next. Copy that. We have it in work. FCO, entity on 212.
És brutal, això, eh? No, aquí no em pot. Això deu ser acreditació de les bones, aquesta, del alt nivell, eh?
És que aquí el difícil no és l'acreditació aconseguir-la, eh? Aquí el difícil és resistir-te a la temptació de tocar algun dels botonets aquests d'aquestes taules.
No toquis res.
Aquests, aquests botonets
no, no toquis res.
Aquest vermell, que és el vermell, a veure.
Però no toques el vermell. Per favor, please, please. Ai, sí, sí, no hi anem. Per favor.
Només està molt enfinats aquesta
home,
gent,
si estan fent feina, tu.
Té, mira, passa per aquí, no molestem.
No,
mira,
toquis.
Hem vingut aquí perquè fa uns quants...
Està mirant raro aquest tio, de veritat. No m'estranya, dos paios aquí mirant-li.
Ensenya l'acreditació, ensenya-la.
No, sí, accreditation. We are allowed to be here. Ok, vale.
Ui, et sembla que no s'ho acaba de creure, eh? No.
Que ara tocava un
botó de seguretat. Escolta, està cridant a seguretat?
No.
Aquell walkie-talkie que tenen és per nosaltres.
No, tira, que encara... Bueno, què fem aquí? És que no sé
bueno, va, mira, aquí. Estem aquí perquè, com deia fa uns quants dies, es va revelar un petit misteri que havia provocat molts mal de caps. Tot comença amb un experiment de cultiu que s'ha dut a terme a l'Estació Espacial Internacional, on s'ha pogut conrear un petit hort de diversos vegetals i en condicions certament, diguem, especials,
per dit.
Veure no només la seva viabilitat, què dius, perdona, què?
Mai millor dit, especials en tots els aspectes, sí.
Correcte, eh? No només la seva viabilitat, sinó a veure si els seus fruits són, diguem-ne, comestibles.
Clar.
La idea és, bueno, de cara al futur, de si en vols espacials llargs, els tripulants poden alimentar-se del que s'ha cultivat a l'espai en aquest hort.
És una mica com a la pel·li que allà, el que passa que allò cultivaven, em sembla, el mateix planeta, però Marte, que és la pel·li aquesta de fa uns no tants anys, de Ridley Scott,
sí.
No?
Gran pel·lícula, eh?
Gran pel·lícula, amb el Matt Damon, home. Però home, crec que l'hort era Mart, no? El que passa és que en una instal·lació, però Mart.
És que el Matt Damon d'una agulla de cosir en feia un coet, és que jo no sé com s'ho va fer en aquella pel·lícula, perquè mira que és intel·ligent, no, Matt Damon, tu?
Brutal,
jo,
brutal.
Jo, la pel·lícula que era durat 5 minuts, que és quan m'abandonen allà i ja era mort, jo, vull dir que... Va, el cas és que entre tot el que s'havia cultivat en aquest hort hi havia 12 tomàquets. Quan es va tornar de l'espai, després d'una missió de 371 dies, és a dir, més d'un any, un d'aquests 12 tomàquets havia desaparegut. I el principal sospitós d'haver-se'l menjat era un tripulant que, tot i que va negar-ho rotundament, ningú se l'havia cregut. Finalment, i després de 8 mesos d'investigació, sembla que el tomàquet va acabar sortint. Un petit exemplar de 2,5 centímetres, que es veu que s'havia amagat en algun lloc.
Hosti.
A veure, jo, la notícia no deixa de tenir la seva conya, perquè, a veure, som capaços d'enviar homes a l'espai
sí.
I llavors no sabem comptar 12 tomàquets que hem cultivat en un hortet...
Per favor.
Diguem-ne, fora de la Terra.
Però l'han trobat, cas, eh?
L'han trobat, sí. I tot ha acabat feliçment. I la notícia ens dona peu per dedicar un nou basar de les sorpreses, el que farà el 340, no el tomàquet, que ja en vam fer un de basar en el seu moment, sinó que dedicarem, doncs res, aquest terreny conreat de regadiu, de dimensions relativament petites, dedicat especialment al cultiu d'hortalisses i que, de ser una de les bases alimentàries de la nostra civilització, ha acabat arribant a l'espai. Avui, doncs, la lletra H. La H d'hort.
Mira, quan m'has dit hort, saps què és el primer que he pensat? És aquella imatge...
Què?
Que està en retrocés clarament i que pràcticament ja no existeix, que abans hi havia tots aquells petits horts que estaven envoltant les ciutats, també a
I
Catalunya,
tant.
No? Aquesta
i
frase,
tant.
També és aquesta frase molt guiada meme, que és la de tot això abans eren camps, efectivament, no? Però era així, és que textualment al voltant de les ciutats, digue-li Barcelona, o digue-li Sabadell, o Terrassa, o el que sigui, tot eren horts al seu voltant, no? Fins i tot a l'interior de les pròpies ciutats hi havia zones on s'hi cultivava, no? I a mida que aquestes ciutats necessiten més espai, més espai, van canibalitzant tots aquests horts, no? I desapareixen.
Sí, sí, és un món que desapareix, eh? De manera molt progressiva, gairebé imperceptible, però que llavors quan hi penses dius, ostres, vita, però si aquí hi havia horts, aquí
clar, no estem parlant de camps de conreu, que és molt diferent.
No,
eh?
No, estem parlant d'hortets.
Sí,
els hortets, sí. De fet, hem comentat altres vegades que qualsevol element de la natura té la seva simbologia i fins i tot, diguem, aquells elements que ens poden semblar com molt quotidians, gairebé vulgars, com podrien ser els horts, doncs bé, doncs que també tenen el seu darrere la seva història, no? La paraula hort prové de llatí hortus, que vol dir jardí. D'aquí que en el món antic siguin dues paraules gairebé sinònimes, però que ens remeten a dos conceptes gairebé diferents. L'hort és una cosa pràctica, que ens dona de menjar, que és terrenal, mentre que el jardí... No ens enganyem, és una cosa més elevada, gairebé espiritual, eh? Però al mateix temps hi ha una idea comuna, que és que els dos llocs són una perfecta metàfora de la natura controlada.
Mm.
És a dir, de com s'hauria de regir la humanitat, segons, diguem-ne, el pensament antic, no? La raó, l'ordre per damunt de l'instint del que representa la natura salvatge i sense control.
D'aquí deien que, per exemple, quan tu diferenciaves un jardí, per exemple, la màxima demostració de poder era algú que tenia gespa, perquè la gespa és un cultiu que no serveix absolutament per res, és un espai perdut, entre cometes, no? I tu decideixes que hi tens una cosa bonica que no serveix per res més, no? Per tant, tens el luxe de tenir un espai que podries conrear per crear economia, diguem-ne, però decideixes que no, que el tens per fer bonic, no? I aquesta és com la demostració més. Però compro molt aquesta idea, que hi ha la cosa profana, que és l'hort, i la cosa poètica, que és el jardí, no?
Sí.
Dos cares de la mateixa moneda.
I com a concepte tan antic, doncs, home, es remunta, bueno, clar, evidentment, la tradició cristiana, que és la nostra, doncs aquesta idea ve representada per un concepte medieval, que és el de hortus conclusus, és a dir, el del jardí tancat. I ja que parlem de tradició cristiana, dos horts ben famosos.
En el cristianisme hi ha una sèrie d'horts llegendaris, pràcticament, no?
Mira, primer de tots, l'hem mencionat aquí en diverses ocasions, el Jardí de l'Edèn, l'escenari, evidentment, del crim del primer pecat original, que en el fons és un hort, perquè segons el Gènesi, allí on vivien Adam i Eva, era un lloc situat a l'Orient, del que només sabem que estava ple d'arbres agradables de mirar i bons per menjar, i on hi havia dos especials, l'arbre de la vida i l'arbre del coneixement del bé i del mal. Els exègetes, és a dir, aquelles persones que es dediquen a investigar, a mirar exactament doncs, el significat literal i contextual dels textos, han apuntat que aquest jardí, que aquest hort, en el sentit també literal de terme, podria estar entre Armènia, Mesopotàmia, Jerusalem... La Bíblia ens parla, doncs, que d'aquell lloc en sortia d'un riu dividit en quatre afluents, el Tigris i l'Eufrates d'una banda, i el Gibbon, que es pensa que podria ser el riu Carun, i el Fison, avui assecat, i que podria ser l'Oadi Albatín, pel que, diguem-ne, que aquest hort, aquest jardí, se situaria a la costa del Golf Pèrsic.
Aquest primer hort, per tant, el Jardí de l'Edèn, evidentment bíblic. El segon... Jo crec que hi ha un segon hort que li ve tothom al cap si parlem de la Bíblia i de la tradició cristiana.
Correcte.
No?
De l'Antic Testament anem al Nou Testament i, evidentment, anem a l'episodi de la Bíblia més conegut, que és l'hort de Getsemaní, on el protagonista de la passió de Jesucrist, l'hort també de les oliveres, com és conegut. És curiós perquè Getsemaní és una paraula aramea que vol dir premsa d'oli, per l'ús que devia tenir, perquè allà, encara al suposat hort de Getsemaní, encara hi ha olives que diuen que són els descendents de les oliveres que Jesús, per entendre'ns, devia veure o devia conviure amb elles. No? Recordem més el lloc on, segons el Nou Testament, Jesús va resar per darrer cop abans de ser arrestat, un episodi que recordem a la Setmana Santa, perquè de fet és, doncs això, l'inici de la passió. Hi ha diverses posicions sobre si aquest hort mencionat als evangelis va existir o no. Alguns el situen al nord de la ciutat, d'altres en un hort que pertany a l'església ortodoxa russa i uns tercers prop d'una basílica. El que tampoc no sabem és on estava situat un hort que era el de les Hespèrides.
Aquest amb càrrega profundament mitològica, aquest jardí, aquest hort de les Hespèrides.
I és curiós, perquè podem dir, home, no són dos conceptes com molt diferents, però no, tenen més relacions al que ens podíem pensar, El jardí, o hort de les Hespèrides, estava situat, segons alguns, en els límits d'Occident, segons d'altres, més enllà dels deserts de Líbia, o bé al llunyà nord, sempre més enllà, evidentment, del món conegut, un món, diguem-ne, és un terreny ja donat del simbolisme, la metàfora, etc. És a dir, un lloc on només els herois s'aventuren a la recerca de la immortalitat. L'hort era propietat de la deessa Hera, recordem que és l'esposa de Zeus, i en ell hi vivien les nimfes Hespèrides i l'arbre de la vida, recorda, l'arbre de la vida amb unes pomes daurades que atorgaven la immortalitat, Això resulta, diguem-ne, familiar, també,
sí,
no?
Sí.
Bé, doncs, allí, en aquest jardí, Hera hi va ubicar l'Adó, que era un drac de 100 caps que mai no dormia, perquè guardés les preuades pomes, que, no oblidem, aquestes pomes són les que van ser les responsables de l'inici de la Guerra de Troia. Bé, l'hort també és un dels escenaris dels famosos 12 treballs d'Hèrcules, quan el rei Aristeu va encarregar a l'heroi que robés una d'aquestes pomes com a part del compliment del seu càstig per haver matat a la seva dona i els seus fills. Bé, no cal anar, però, tan lluny per trobar horts llegendaris. Al centre històric de Salamanca, una magnífica ciutat per entendre'ns d'Espanya, s'hi troba un inspirat en una obra clau escrita en castellà, que és La tragèdia de Calisto i Melibea, també coneguda com La Celestina.
No és el primer cop que al basar hi apareix la Celestina, eh?
No, vols dir? És que, ostres, és que no em sona. Poder sí,
no
sona? Segurament que sí, eh? Amb 340
sí,
basars,
eh?
Alguna vegada...
Algun moment o altre, sent una de les grans obres de la història de la literatura castellana, vaja.
Sí, sí. A veure, recordem, no sé si tu vas ser un dels damnificats per haver llegit la Celestina
sí.
Quan llavors es deia el segon de Bup, per
sí,
entendre'ns,
sí,
o el primer
sí.
De Bup.
Bueno,
sí?
jo no vaig fer Bup, però vaja, sí, sí. La Celestina va caure, sens dubte, i tant, i tant. No sé si encara ho fan, però la Celestina va caure. Tu també, no?
No, ara, sí, no, no, però... no, ara no llegiran la Celestina, ara llegiran tal i com està l'ESO i tot això, llegiran en Teo al Mercat,
no,
o alguna cosa d'aquestes.
No
com a
això.
Lectura de nivell, sí, sí, Xavi.
Va,
que sí,
tira.
Que sí, que ja ens coneixem. Escolta, no, jo sí que vaig llegir-la. I veus aquestes lectures que lamentes en el seu moment no haver aprofundit més.
Clar.
Perquè quan a vegades he rellegit ja de gran aquelles lectures que ens van imposar, diguem, obligatòriament, les gaudeixes moltíssim.
Clar. És que la imposició sempre...
Anys, clar.
I no només la imposició, sinó el coneixement del món. És impossible llegir determinades obres
quan
ets un adolescent. Ja està.
Te les han de contextualitzar molt.
Clar.
Però ja m'ha passat, eh? Quan en el seu moment es van fer llegir La colmena de Tancela i llavors de gran la vaig tornar a passar,
ostres,
la vaig gaudir moltíssim, eh? Bé, tornem al segle XVI. Recordem que La Celestina és una de les obres més importants de la literatura castellana. Està atribuïda a Fernando Rojas, està publicada a principis del segle XVI, com dèiem, i explica la història de dos joves, Calisto i Melibea, units per les males arts d'una vella alcabota, la Celestina del títol, i tot acaba, a veure, com el Rosari de l'Aurora, però el llenguatge utilitzat, l'atreviment d'algunes escenes, d'un eròtic, diguem-ne, molt pujat, d'algunes situacions, no oblidem que l'obra va arribar a ser prohibida per l'Església, doncs la fan una obra molt, molt notable. Un dels seus escenaris és, precisament, l'hort on es coneixen els dos amants i que tenen relacions, diguem-ne, tant Calisto com Melibea, que tindrà un destacat protagonisme a l'obra. I és curiós perquè a Salamanca hi ha un hort, diguem-ne, és un hort d'aquells, perdó, un hort, no, és un jardí, hort, diguem-ne, d'aquells romàntics muntats fa relativament poques dècades, però que passa per ser, doncs, a l'hort de Calisto
clar,
i Melibea.
Clar.
I és curiós perquè la Celestina no només va donar nom a la persona que mira d'enamorar a dos possibles enamorats, allò de fer de Celestina, que s'ha incorporat al llenguatge, diguem-ne, col·loquial, sinó també que es creu que és l'expressió portar l'hort, en el sentit d'algú que convenç a un altre per tenir relacions, que té origen precisament en aquesta obra.
Aquella frase de... Tu te l'estàs emportant a l'hort, que és... Acabareu embolicant-vos. Ve de la Celestina. Hòstia,
doncs sí, boníssim. A veure, aquesta és una de les... A veure, vés a saber, però
sí, sí.
Una de les explicacions és aquesta, eh? Va, ja que estem en expressions, una altra també relacionada amb el tema. L'alegria de la huerta.
Home. Que jo no sé que... Mira, no sé si hi ha una altra manera d'explicar-ho, però jo crec que ho faig servir, l'alegria de la huerta, en invers. És a dir...
Sí, clar,
aquest, aquest no, o fins i tot directament, aquest no seria tampoc l'alegria de la huerta.
Sí,
però mai ho
sí,
dius
sí,
d'algú
sí.
En positiu. Hosti, és l'alegria de la huerta, aquest tio. No,
no, no.
Normalment ho dius girant-ho.
És que és això, però és que el seu sentit original era just a l'inrevés, eh? Quan diem d'algú que és això, que és l'alegria de la huerta, ara té un to, doncs això, irònic, sarcàstic gairebé, no? D'algú que és el contrari, que és pessimista de mena. Però originàriament definia el que era algú alegre i content. Perquè l'expressió ve d'una sarsuela, que estem escoltant ara de fons, de Federico Chueca, que va ser estrenada l'any 1900 a Madrid, i que, bé, té una història, a veure, diguem-ne, com molt convencional, molt pròpia de les sarsueles, no? Dos joves que s'estimen, hi ha un matrimoni de conveniència per al mig, i un final inequívocament feliç. Bé, el nom de la sarsuela, l'alegria de la huerta, és un joc de paraules amb el nom del jove enamorat que es diu Alegries. I que, bé, diguem-ne que té un tarannà, doncs això, optimista, alegre, diguem-ne, i esbojarrat. I un altre nom de casa nostra, que també defineix un col·lectiu, en aquest cas d'algú molt petit, amb un hort per al mig, és en Patufet.
Home.
Patufet! On ets? Patufet! On ets?
En Patufet, que estava assegut dintre de la panxa del bou i la va sentir, va començar a cridar.
Patufet! On ets?
Estic a la panxa del bou!
Ho hem explicat una pila de vegades, em genera una tendresa enorme aquestes gravacions, no sé de quan és aquest any, però els contes narrats en 60, clar, imagina't, en una altra vida.
És que, a més, no ho sé, perquè la gravació no ho posa, però jo diria que ella era la Carme Contreras, crec, i ell devia ser poder el Salvador Escamilla, però tampoc no estic massa convençut, perquè els timbres em sonaven, però sí, aquest patrimoni audiovisual, que en el fons és un patrimoni sentimental, aquells que vam tenir la sort d'escoltar els contes encara no a través de la televisió, ni de veure-los a través de la televisió, ni de pantalleta, sinó d'escoltar-los amb els sons aquells de la casa Belter, ostres, tenim un patrimoni sentimental molt, molt notable, I aquesta, doncs, és això, és la famosa rondalla Patufet, enregistrada als anys 60. Bé, de fet, l'he trobat amb un empolsegat racó del bazar, amb d'altres gravacions que formen part, diguem-ne, de la nostra història, no? Tornant a Patufet, recordem que, a veure, no només va donar nom a una popularíssima revista en català fundada per Josep Maria Folch i Torres i publicada a la primera meitat del segle passat i que va durar fins a l'acabada de la Guerra Civil, sinó també, doncs, aquest personatge petit que va buscar safrà per la mare i mentre torna a casa es posa a ploure, s'amaga sota una col, és a dir, sota un hort, i aquesta és menjada per un bou. El personatge, que és un nen que no es veu del menut que és i que no la rondalla està molt present, doncs, sobretot està molt visible a Europa. A la rondalla
el mateix personatge de Patufet, d'un nen petit, baixet, existeix,
Poder no el tema que vagis buscar safrà, buscar sal, però variacions, per exemple, estan amb els contes germans Grimm, recordem alemanys, o la història d'en Polzet, i en castellà, per exemple, el Pugarcito, no?
Sí.
Va, i un altre hort europeu ben conegut, però, és el de les cireres.
You know, when doctors prescribe too many remedies for an illness, it probably means that the illness can't be cured at all. I think I rack my brain. I find all sorts of solutions to...
Home, terreny teatral d'aquest clàssic de l'Hort dels Cirerers, no?
Sí, i de fet estem escoltant aquí un fragment de la versió històrica que la BBC va enregistrar l'any 1962 amb uns esplèndids John Gielgud, Judi Dench i Ian Holm, entre d'altres, a l'obra més coneguda del dramaturg rus Anton Chekhov. Jo no entenc un borrall, diguem-ne, d'aquesta dicció perfecta anglesa, no ho agafo, però... Escolta, només per sentir-los amb ells, la dicció que tenen, com modulen la veu...
L'estètica sonora és espectacular.
Ja em quedo embaladit, dir que... A veure, recordem, l'Hort dels Cirerers va ser estrenada a Moscou l'any 1904, explica la història d'una aristocràtica família que s'ha obligada per raons econòmiques a vendre's la finca on havien estiujat durant anys i que naturalment inclou un hort, doncs, a diversos cirerers. Ha sigut representada a vegades com una comèdia, a vegades com un drama, és un dels títols essencials del teatre del segle XX i ha influït, entre d'altres, a dramaturgs tan importants com Eugene O'Neill, George Bernard Shaw o Arthur Miller, per només mencionar-ne tres. I no un hort amb cirerers, sinó amb tarongers, era l'escenari de la mort de Don Vito Corleone, el padrí.
Tan impecable, aquesta banda sonora.
Eh que sí?
Oh.
És extraordinària, Nino Rota és un grandiós, grandiós compositor. Ara rivalitza en popularitat amb Ennio Morricone, Però Rota, les seves obres amb Fellini, aquesta aportació amb Francis Ford Coppola, fan que aquesta música estigui tan associada al padrí és impossible que no et vingui ja Michael Corleone, que no et vingui el Vito, que no vingui Marlon Brando, el Pacino, etcètera. Recordem, rodada l'any 72, film que va canviar de socarrel el cinema de gàngsters, de la màfia, que va ser un dels majors èxits crítics i comercials de Coppola i que recentment, complerts els 50 anys, continua sent una tragèdia grega del tot insuperable. Bé, doncs, acabem al final de la primera part, on en un hort és on hi ha el Vito Corleone, és a dir, amb Marlon Brando, amb el seu net, amb el fill d'en Michael, juguen amb unes taronges i a Vito Corleone li agafa un atac de cor i s'hi queden. És una escena extraordinària que tanca, que rubrica aquesta magnífica primera pàrtica. Per qui la vulgui repassar, la pot trobar a Amazon i Apple TV, entre d'altres.
Hi ha aquest aire, al final, també, com passa amb el Padrí, no? Que els mediterranis tenim una proximitat molt gran amb els horts. No sé si passa amb d'altres perifèries del món, no? Però sí, que està com molt imbrincat a la nostra cultura. La idea de tenir un hort, o de que algun familiar hagi tingut algun hort alguna vegada, o directament tenir-lo i viure'n d'això, potser, crec que forma part de la cultura d'aquest país, és així, i no s'ha de perdre, també, perquè també hi haurà una pila de gent que no hi ha anat mai.
Clar, evidentment, per no mencionar, que sé jo, els familiars que tenim amb Terres de Ponent, per exemple, que de tant en tant, pum, venen caixes de taronges, venen caixes de préssecs, escolta, i la mar de bons que estan, eh? Llavors està la comparació, eh? Aquests sí que són bons, eh? Aquests no són com els que trobes a les botigues, eh? Vull dir que...
Bé, doncs, avui des de l'hort de Getsemaní o el que sigui, avui acomiadem amb l'Albert Beorlegui des del Basar de les Sorpreses, esperant un diumenge més tornar a obrir-ne la persiana. Beorlegui, una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Bundó, igualment, que vagi bé. Adéu-siau.
Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuitiu.
RAC1.cat.